Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Guanyem, tanquen files amb l'alcalde Matías Sarracán i emplacen Unitat pel Canvi a prendre la decisió que consideri més oportuna si no se sent còmode el govern. Juli Fernández, tinent d'alcalde i portaveu d'Esquerra, ha apuntat que Unitat pel Canvi ha de ser coherent.
La meva organització pren les decisions polítiques que creu necessàries quan no està còmode i entenc que tothom fa el mateix.
La tinenta d'alcalde i portaveu de Guanyem, Marisol Martínez, s'ha expressat en el mateix sentit i convida Unitat a sortir del govern si és això el que realment vol.
Bueno, yo creo que es una cuestión bastante sencilla. Cuando uno expresa públicamente un malestar, y es ahí cuando yo decía, tiene que ser consecuente, ¿no? Si yo estoy mal, tengo que hacer cosas para cambiar y que yo esté bien. Le toca a Unitat pel Canvi tomar las decisiones coherentes con esa expresión.
Joan Berlanga ha renunciat a les seves funcions com a portaveu de govern a instàncies de la seva formació. El portaveu d'Unitat passarà demà pel Notícies Matí a partir de les 10 per parlar sense embuts de la segona crisi pública de l'executiu local en el que portem de mandat. Titulars del dia amb l'Aleix Graell. Molt bon dia, Aleix.
Bon dia, Núria.
L'Ajuntament invertirà més de 2 milions d'euros en la reforma integral del polígon industrial de Can Roqueta.
Els diners serviran per implementar diferents actuacions destinades a la millora de la mobilitat dins i fora del polígon, així com també la seva imatge. Els treballs estaran enllestits entre el final de l'any que ve i principis de 2020.
L'artista local Fina Miralles, Premi Nacional d'Arts Visuals.
El Consell Nacional de la Cultura i les Arts li lliurarà el guardó aquest vespre en reconeixement a la seva llarga carrera.
Nou fitxatge del Centre d'Esport Sabadell.
Es tracta de David Acedo, procedent del Vilafranca, de tercera divisió. El jugador d'Espluga serà la quarta fitxa sub-23 dins de l'equip de Toni Saligrat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà del Jordi Via. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Tot i que hem començat aquest dijous amb la presència d'alguns núvols, cal dir que a hores d'ara el sol ja llueix amb força en molts indrets del país. Tot i això, comença a formar-se alguns núvols d'evolució a punts de muntanya del prelitoral, també cap al Pirineu i Prepirineu, i amb aquests indrets de muntanya, especialment del nord de Catalunya, al llarg d'aquesta tarda de nou podria arribar a formar-se algun ruixat, localment amb tempesta, i no descartem algun gra de calamar-se, així com també cap al sector de els ports, però en conjunt fenòmens no tan destacables com dimecres passat. Les temperatures també d'aquest dijous seran càlides, temperatures molt semblants respecte a les últimes 24 hores. Esperem, per tant, moltes temperatures màximes superiors als 30 graus i fins i tot podríem trobar els punts més càlids cap a sector de Ponent més aviat, temperatures màximes de fins a 34 o 35 graus. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I comprovem ara com funciona el transport públic a aquesta hora. Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs ara mateix no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que per treballs de millora hi ha servei d'autobús substitutori entre Sant Quirze i Can Feu Gràcia, la línia Barcelona-Vallès S2 de ferrocarrils de la Generalitat. I de cara al Festival Cruïlla, que comença avui al Parc del Fòrum, us recomanem que feu servir el tramvia. Concretament, la línia T4 del tram Besòs, parada Fòrum, que avui amplieu l'horari de servei fins a les 2 de la matinada. També us podeu apropar amb metro, parada al Maresme Fòrum de la línia 4, la línia groga. I TMB, d'altra banda, habilita un servei nocturn de bus llançadora entre el Parc del Fòrum i la plaça de Catalunya, que avui funciona d'11 de la nit a 2 de la matinada. De moment, és tot des del Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Eva. I pel que fa a la circulació, a aquesta hora hi ha alguns problemes. A la C58, a l'altura de Badia del Vallès, es registren 2 quilòmetres de retencions per anar cap a Barcelona i també per enllaçar amb l'AP7. També hi ha alguns problemes a la C243C, a Castellbisbal. S'està donant pas alternatiu a conseqüència d'una avaria en els dos sentits de la marxa. Esquerra Republicana i Guanyem s'assumen al posicionament de l'alcalde Matías Serracant sobre quin ha de ser el paper d'Unitat pel Canvi en el govern municipal. Després de la dimissió de Joan Berlanga com a portaveu de l'executiu, mostrant insatisfacció sobre la manera de fer de Serracant, des d'Esquerra i Guanyem conviden Unitat pel Canvi a prendre les decisions que diuen considerin convenients. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Cap de les dues formacions considera necessari fer fora del govern Unitat pel Canvi ni la conviden obertament a marxar. No obstant això, totes dues creuen que abandonar el govern seria el més coherent amb la dimissió de Berlanga. Ho ha expressat Marisol Martínez, líder de Guanyem.
Lo que hemos pedido, seguimos pidiendo, es que las organizaciones políticas sean coherentes con lo que dicen y consecuentes en sus acciones. Yo creo que cuando uno expresa públicamente que no está cómodo y que toma decisiones, a partir de ahí supongo yo que también que tendrá que tomar las decisiones en coherencia con esa comodidad o no, pero no me toca a mí, por supuesto, hacerlo. Ni siquiera voy a entrar en ello.
En el mateix sentit s'ha posicionat el portaveu d'Esquerra Republicana, Juli Fernández. Tot i això, també apunta que les decisions internes d'Unitat pel Canvi no són importants per la ciutadania.
Tot això a la gent normal li importa poc o gens. El que a la gent li interessa és que els projectes esdevinguin realitat. El que a la gent li interessa és que s'acabi la plaça Espanya com s'acabarà. El que a la gent li interessa és que al passeig s'hi puguin plantar arbres com es plantaran. El que a la gent li interessa és que al Taulí hi hagin dues noves plantes d'urgències com hi seran i que l'atenció sigui millor.
D'aquesta manera, el govern tanca files davant la decisió d'Unitat pel Canvi de retirar Joan Berlanga com a portaveu. Segons han apuntat les altres tres formacions de l'executiu, ara és el partit de Berlanga qui haurà de prendre decisions en un sentit o en un altre.
Les primeres obres contemplades en el Pla de Remodelació Integral del polígon de Can Roqueta ja estan en marxa. Es tracta de les actuacions per construir una rotonda d'accés des de la carretera BB-140. És la primera de les més de 20 actuacions previstes fins a finals de 2019 o principis del 2020 per millorar la mobilitat, la imatge i la connexió mediambiental del polígon. El projecte suposarà una inversió de més de 2 milions d'euros, 1,7 dels quals aportats Karen per la Diputació de Barcelona.
Les millores més importants fan referència a la mobilitat. A part de la rotonda d'accés, es faran definitives les dues provisionals interiors. Es crearà més aparcament, s'instal·laran aparcaments tancats per a bicicletes i es faran més passos de vianants. D'altra banda, també es millorarà la senyalització. S'arreglaran calçades i voreres i s'instal·laran càmeres de seguretat. A més, també es connectarà el polígon amb els camins rurals del Rodal. Es col·locaran carregadors de vehicles elèctrics i es canviarà l'enllumenat per LEDs. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, explica quina és la finalitat de totes aquestes actuacions.
Can Roqueta té l'estat que es té i el que hem de fer ara és treballar perquè torni a ser un polígon de primera divisió, perquè realment les empreses que hi ha en un polígon transmeten una imatge en el polígon, però també al revés, no? Quan tu entres en un polígon i vas a una empresa, la primera imatge de l'empresa és aquell polígon i això no ajuda en aquests moments a les empreses que hi ha a Can Roqueta.
Des de l'Associació d'Empresaris i Propietaris de Can Roqueta assenyalen que la crisi econòmica no és l'únic element que ha perjudicat l'ocupació d'aquest polígon. L'estat d'aquest també ha estat decisiu, com ha apuntat el president de l'entitat, Jaume Llop.
Sí, hi ha algunes que per problemes de mobilitat i d'espai o inclús de seguretat han marxat dalt. Coneixem casos de seguretat. Depèn de quin lloc del polígon, doncs queden molt aïllades i han marxat. I això el que volem és que no passi, tot el contrari, que vinguin. Sembla que la tendència, perquè també coincideix amb una bonança econòmica, el tema de crisi gairebé es podria dir que ho podem deixar aparcat, vale? Però pues, està coincidint amb una bonança, no? I el que volem és que vinguin més empreses i es puguin ocupar més nous.
Un cop finalitzada la remodelació integral del polígon, empresaris i ajuntament confien que l'activitat augmentarà. Ara mateix hi treballen 249 empreses i hi ha diverses naus buides.
Només el consultori del Poblenou tancarà aquest estiu. El Servei Català de la Salut preveu un estiu idèntic al de l'any passat i ha dissenyat un pla que només afecta un dels centres d'atenció primària de la ciutat. Entre el 30 de juliol i fins al 31 d'agost, els professionals del consultori del Poblenou, un metge i una infermera, treballaran des del barri de Torre Romeu.
Paral·lelament, l'Ajuntament reforçarà el servei d'autobusos entre Torre Romeu i el Poblenou i alhora es destinaran més efectius al servei a domicili per a aquelles persones que tinguin problemes de mobilitat. Aquest agost també l'activitat es veurà afectada al cap de la Creu Alta. Montserrat Teixidor, directora del Servei d'Atenció Primària del Vallès Occidental, n'explica el perquè.
L'any passat es va renovar la climatització de la segona planta i aquest any tocaria la primera planta. Això fa que s'hagi de tancar tot i obliga el desplaçament d'alguns professionals. Al igual que l'any passat, el que hem fet és que els professionals de pediatria estan al cap de Concòrdia i llavors el ciutadà té que desplaçar-se al cap de Concòrdia. I llavors allà hi haurà pediatria i odontologia.
Està previst que les obres de la primera planta del CAP acabin a mitjans de setembre.
I parlem ara d'un altre servei. Els advocats d'ofici continuen reclamant una rebaixa del llindar màxim per accedir a la justícia gratuïta de 1.000 euros. Els lletrats constaten que aquest topall encara deixa fora del servei un de cada quatre usuaris que el sol·liciten. És una de les demandes que els advocats volen fer palesa coincidint amb el Dia de la Justícia Gratuïta que es commemora cada 12 de juliol. Des del Col·legi d'Advocats de Sabadell s'hi han sumat amb diferents activitats que culminaran aquesta tarda amb la lectura d'un manifest i una conferència.
Els lletrats d'ofici dels partits judicials de Sabadell i Cerdanyola, els que depenen del col·legi, han tramitat més de 5.000 procediments, dels quals una tercera part han rebut un dictamen favorable i s'han pogut acollir a aquest servei. La resta n'han quedat fora. Hi ha dues possibles raons. D'una banda, que el llindar per accedir a la justícia gratuïta encara és massa alt, i de l'altra, que molta gent opta per acudir al seu advocat de confiança. Eulàlia Barros és la presidenta de la Comissió del Torn d'Ofici del Col·legi d'Advocats.
El que no hem de descartar és que qui s'acosta al servei d'orientació jurídica, en la seva majoria, són gent que ja compleixen almenys aparentment i externament aquests requisits. És a dir, probablement la gent que superen amb escreix els requisits de la justícia gratuïta ja no van al servei d'orientació jurídica en primer lloc, sinó que primer acudeixen al seu advocat de confiança de tota la vida, al seu advocat de barri, al seu advocat que li ha recomanat un amic, un familiar, etc.
Barros ha assenyalat en declaracions al Notícies Matí que el col·legi està intentant tirar endavant mesures per donar facilitats a les persones que necessiten un lletrat d'ofici, però no hi poden accedir. Entre les accions que s'estan estudiant hi ha la creació de fons municipals, una experiència que ja està duent a terme en municipis com Valladolid, perquè ajudin a sufragar aquest servei. Barros ha comentat que les converses amb l'Ajuntament de Sabadell per iniciar aquesta col·laboració van ben encaminades. La presidenta de la Comissió de Torn d'Ofici del Col·legi d'Advocats ha aprofitat la intervenció al Notícies Matí per recordar una altra de les reclamacions històriques dels lletrats d'ofici, que s'incrementin les retribucions de 140 euros de mitjana que cobren per cada procediment que assumeixen. Actualment, els pagaments d'aquests mòduls a Catalunya estan al corrent.
Afegim un parell de punts més. L'aeroport de Sabadell incrementa les seves operacions en un mes de juny en gairebé un 8%.
Durant el sisè mes de l'any s'han realitzat a les instal·lacions sabadellenques 4.231 moviments, el que significa gairebé un 10% més que les registrades al juny de l'any 2017. Entre els mesos de gener i juny d'aquest any s'han realitzat més de 21.000 operacions.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental posa en marxa el nou centre logístic de biomassa amb capacitat per mobilitzar 9.500 tones de fusta verda.
El nou centre de Calderes, situat a la Universitat Autònoma i el Consorci Sanitari de Terrassa, tindrà capacitat per produir estella per 6.550 tones anuals. La instal·lació forma part del projecte Boscos del Vallès, que va néixer després dels incendis de 2003 com a resposta de la gestió forestal i per aplicar el canvi de model energètic. En ple rendiment, la infraestructura crea un estalvi d'emissions de diòxid de carboni de 4.500 tones anuals.
Moment per a la cultura. El Consell Nacional de la Cultura i les Arts premia aquesta nit l'artista sabadellenca Fina Miralles amb el Premi Nacional d'Arts Visuals. Miralles rebrà homenatge a tota la seva carrera artística, que ha anat evolucionant de l'art més conceptual a l'escriptura i a la pintura més clàssica. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Fina Miralles és reconeguda arreu del territori per aquest període més conceptual que va tenir durant els anys 70, on va destacar en l'àrea de l'art conceptual amb performances, vídeos i instal·lacions audiovisuals. audiovisuals. Per tot això, el Consell de la Cultura i les Arts l'ha volgut premiar amb la distinció més important en el camp de la cultura en el nostre país. A la cerimònia d'entrega dels premis, que té lloc avui al vespre al Teatre Zorrilla de Badalona, hi assistirà l'alcalde Matías Serracant i la regidora de Cultura, Montserrat Chacón.
I l'Orquestra Simfònica del Vallès no tanca per vacances i presenta una temporada d'estiu molt variada. Durant els mesos de juny, juliol i agost, realitzaran fins a 8 concerts diferents. A Sabadell aterren el 16 de juliol amb un concert amb la Jove Orquestra Simfònica del Vallès al Teatre de la Faràndula.
Aquesta nova temporada portarà l'OSB per 4 festivals diferents amb renom a nivell nacional, com per exemple el Festival del Castell de Peralada. Com a novetat d'aquesta temporada, la Simfònica també actuarà en sales de teatre, com és el cas de la Sala Versus de Girona. El gerent de l'Orquestra del Vallès, Òscar Lanuza, explica a Ràdio Sabadell que aquest canvi d'escenaris entra dins dels objectius de la Simfònica.
La resposta als festivals habitualment és molt bona. El reclam del festival en un context diferent, habitualment en espais on hi ha una mica també l'atractiu del turisme, la gent que està també, diguéssim, més relaxada, que vol gaudir d'experiències diferents. La resposta és molt bona, l'ocupació sol fregar el ple absolut en la majoria dels casos i és el que esperem aquest any també.
Lanuza assegura, com sentíem, que tenen molt bones previsions pel que fa al nombre d'espectadors, perquè els festivals, assegura, són un reclam per al públic. Pel que fa al nombre d'aquest públic que ha passat per l'OSB en la temporada passada, assegura que han augmentat en un 8% el nombre d'espectadors respecte a anys anteriors. Aquest vespre a Barcelona, el quartet de corda de l'OSB interpreta el concert Immortals del Cinema, un viatge a través de les bandes de diferents... un viatge a través de les bandes sonores de diferents pel·lícules de Hollywood.
Passant gairebé 2 minuts de 3 quarts de 2, moment de repassar altres informacions més enllà de la ciutat. Un tribunal alemany permetrà extradir Carles Puigdemont només, això sí, per malversació.
Els jutges de Schleswig-Holstein mantenen l'expresident català Carles Puigdemont en llibertat, però han decidit extradir-lo a Espanya per un presumpte delicte de malversació i no per rebel·lió, com demanava la justícia espanyola. De moment, el manté en llibertat i, segons el tribunal, ha de ser Llarena qui aclareixi el presumpte delicte de malversació de fons públics. Qualsevol decisió no arribaria abans del setembre. Així doncs, continuarà amb les mateixes mesures cautelars, que inclouen presentar-se periòdicament davant la justícia i no sortir d'Alemanya.
I el president de la Generalitat, Quim Torra, considera que la decisió de la justícia alemanya demostra els enganys i mentides d'una causa que no s'hauria d'haver iniciat mai.
Torra creu que la decisió del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein és una gran notícia i assegura que la causa catalana guanyarà a Europa. El president fa referència al missatge del vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, on descarta qualsevol delicte relacionat amb la violència.
Per la seva banda, el govern espanyol ha evitat valorar aquesta situació.
La vicepresidenta de l'executiu, Carmen Calvo, no s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió i ha reiterat el respecte a les decisions de la justícia espanyola i europea. En roda de premsa, Calvo ha insistit que la justícia espanyola ha de treballar dins del seu dret i amb total normalitat.
Els consellers Miquel Buch i Damià Calvet escenifiquen el traspàs de carteres a la presó de Lledoners.
Els titulars d'Interior i Territori han visitat els seus predecessors en el seu càrrec, Joaquim Forn i Josep Rull, a la presó de Lledoners, on han arribat després del seu trasllat des d'Estremera. Aquest matí els presos també han rebut la visita del president de la Generalitat, Quim Torra.
Els nens migrants d'Estats Units es reuniran amb les seves famílies.
Un funcionari de l'administració del president dels Estats Units ha assegurat que tots els nens migrants menors de 5 anys es trobaran amb els seus pares tan aviat com sigui possible. Les últimes xifres indiquen que 4 nens ja s'han reunit aquest matí i que uns 34 es reuniran en el dia d'avui. Tot i així, uns 2.000 nens van ser separats dels seus pares a la frontera, sota la política de tolerància zero de Donald Trump.
I precisament el president dels Estats Units exigeix als aliats de l'OTAN que augmentin la despesa en defensa.
Durant el debat, Trump ha aprofitat la seva intervenció per exigir als aliats que augmentin la despesa en defensa i també ha parlat d'Espanya com un dels països que pot fer més esforços. En la seva intervenció, el president ha demanat avançar la data per complir l'objectiu, però tot i així no ha amenaçat amb deixar l'OTAN.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Home, vinga, no ploreu, no ploreu. Perquè Parlem d'Òpera continua amb vosaltres aquest estiu amb una selecció dels millors programes. Perquè no ens trobeu tant a faltar, Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje nos acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
David Acedo és nou jugador del Centre d'Esport Sabadell. El jove d'Esplugues del Llobregat arriba al conjunt arlequinat conscient de la dificultat del repte, tot i que no descarta guanyar-se un lloc i tenir minuts a les ordres de Toni Saligrat. La bona temporada que ha fet Acedo al Vilafranca, en el seu debut a tercera divisió, li ha donat l'oportunitat de jugar al Sabadell. Joan Blanc, molt bon dia.
Bon dia, Núria, i no s'ho ha pensat. S'ha mostrat molt content i sorprès per la proposta arlequinada. Acedo és un jugador de banda, ràpid i desequilibrant, tot i que ell també ha dit que s'adapta a qualsevol de les posicions de la zona ofensiva. Una polivalència que David Acedo considera molt positiva i que creu que li pot donar més opcions de jugar.
Jo em considero també un jugador bastant tècnic, que fa l'última passada. També m'agrada jugar bastant de mitja punta, interior. Puc jugar de bastantes posicions allà dalt i això crec que és una bona opció pel club, perquè puc donar diferents opcions i sobretot per l'entrenador, per posar-li les coses difícils, aviam si em puc guanyar una posició a anar a l'11.
Acedo reconeix que el projecte d'aquesta temporada del Sabadell és ambiciós i vol donar-ho tot per posar el club on li pertoca. El vestidor arlequinat, el nou jugador del Centre d'Esports, coincidirà amb dos bons amics, Pol Gómez i Joan Castanyer. Ahir els dos joves del filial van ser confirmats com a futbolistes del primer equip. Per tant, Acedo tindrà un bon suport dins del vestidor i això li permetrà una millor adaptació.
És molt bo ja que al conèixer-los doncs ja t'integres millor al grup. No és fàcil entrar en un vestidor on hi ha jugadors que han estat en categories més altes, però bueno, d'ells podrem aprendre moltes coses, ens ajudaran i d'això podem treure molt bones coses. També doncs, amb el Pol vaig coincidir al Gavà, som amics des dels 3 anys perquè som veïns d'Espluga, i amb el Joan el Castanyer vam coincidir a l'Adam, hem estat 2 anys junts i em porto molt bé amb ells, seguim en contacte encara que hem estat en equips diferents i és una molt bona notícia per tres també que estiguem junts.
Amb David Acedo ja hi ha 18 futbolistes confirmats a la plantilla del Sabadell que ara la pròxima temporada. Dilluns començarà la pretemporada dels arlequinats a les ordres de Toni Saligrat.
Una pretemporada, Joan, que segurament no iniciarà Pol Moreno. El barceloní ha decidit abandonar el Sabadell i el club i el Sant Balsuec estan enllestit les xifres del traspàs.
Així ho ha confirmat el mateix jugador aquesta emissora. Pol Moreno està impacient perquè es faci oficial el seu traspàs a aquest conjunt de la primera divisió sueca. Una operació que es podria resoldre en les pròximes hores. Fins i tot no es descarta que el Sabadell faci oficial avui mateix, a aquest traspàs de Pol Moreno al Sundsvall suec.
Notícies migdia.
7 minuts per arribar al punt de les dues. La sabadellenca Montse Mas té motius per somriure. Una setmana per l'estatal d'atletisme de Getafe, el gran objectiu de la temporada. La migfundista local va batre ahir la seva millor marca personal de sempre als 1.500 metres del míting internacional de Barcelona celebrat a l'estadi de Serraïma.
Cursa perfecta la que va fer la sabadellenca a ritme i demostrant un gran estat de forma. Montse Mas es va poder treure l'espina del míting de Madrid i amb un temps de 4 minuts, 15 segons i 17 centèsimes va batre per només 4 centèsimes el seu anterior registre de sempre, als 1.500 metres. La migfundista local afirma que aquest resultat li dona molta moral i confiança de cara a l'estatal de Getafe.
La marca que acabem de fer és molt bona de cara a poder lluitar, a poder estar allà al davant a lluitant amb les millors i això és un plus de motivació. Si no hagués sortit aquesta marca, doncs no el tindria aquest plus, no? I estic contenta d'haver-ho fet.
Tot i ser conscient que ho tindrà difícil a Getafe, la sabadellenca Montse Mas es marca lluitar pel podi com a principal objectiu de cara a aquest campionat d'Espanya.
I 48 hores perquè arrenqui l'Europeu de Waterpolo de Barcelona. Dissabte es farà la cerimònia inaugural i començarà la competició femenina. Un cop més, la selecció espanyola amb 8 jugadores del Natació Sabadell tornarà a ser una de les candidates a la medalla d'or.
Ha estat una preparació exigent i això ha portat al límit a les jugadores en molts moments. Això sí, han anat de menys a més i arriben preparades i amb moltes ganes a aquest europeu. Judit Forca, waterpolista de la Natació Sabadell.
Hemos entrenado muy duro y llevamos ya bastante tiempo, pero compensa para llegar al europeo a tope.
Un cop més, Espanya és favorita a l'or en una competició que es presenta molt igualada. I és que aquest any el nivell dels equips està molt equilibrat. Mati Ortiz, waterpolista del club, afirma que no notaran pressió afegida pel fet de ser a casa i que, en tot cas, aquesta condició de locals ha de ser una motivació extra.
Crec que sí que és veritat que nosaltres la pressió l'agafem com una pressió bona. Traïm el positiu d'això i aquest cop estarem a casa, estarem amb els nostres, que estaran també empenyent. I bueno, doncs tenim moltes ganes, no? Perquè al final tothom diu, potser podeu ser guanyar tal qual, però bueno, al final nosaltres sabem que per guanyar s'ha de fer la feina ben feta, que per arribar a l'hora has d'anar pas per pas i fer-ho tot al 100%, i això és el que farem.
La selecció espanyola femenina de waterpolo debutarà dissabte a les 10 de la nit contra Hongria en un duel clau. Per la seva banda, la selecció espanyola masculina s'estrenarà dilluns. De fet, demà el seleccionador David Martín donarà la llista definitiva per aquest europeu, en la qual s'espera que hi sigui el jugador de l'Astropool, Sergi Cabanas.
I en marxa, el segon dia de competició al Club Natación Mairena de Sevilla. Les instal·lacions d'aquest equip acullen des d'ahir fins diumenge el Campionat d'Espanya Absolut de Natació. Última cita abans de l'europeu de Glasgow d'aquest estiu.
El primer dia de competició va deixar bones sensacions per alguns dels representants del Natació Sabadell. Judit Ignacio, que afronta aquest estatal com a la gran cita de l'estiu després de la seva renúncia a l'europeu, va ser medalla d'or al 50 papallona. La sabadellenca va marcar un temps de 27 segons i 34 centèsimes. Igual de contenta va acabar Marina Garcia. La barcelonina del club sí que està ultimant la seva preparació per l'europeu de Glasgow i va demostrar que està en un bon estat de forma al 50 brasa. Marina Garcia va superar totes les rivals i va guanyar l'or amb 31 segons i 92 centèsimes, un temps realment bo. Aquesta tarda, les altres representants del club tindran l'oportunitat de lluitar per medalles en aquest campionat d'Espanya absolut que es disputen al Natación Mairena de Sevilla.
Catalunya no és candidat a les medalles al Campionat d'Espanya de Futbol Platja, que des d'avui fins diumenge es disputa a Sant Sebastià. Això ho apunten els dos components del cos tècnic, molt coneguts a la nostra ciutat. Es tracta de Diego Blanco i Àlex Borrego.
Diego Blanco, entrenador del Natació Sabadell de Futbol Sala, és des de fa temps el seleccionador català de Futbol Platja i en els darrers anys el sabadellenc i jugador del club, Àlex Borrego, fa les funcions d'ajudant. Tots dos intentaran portar el més lluny possible a Catalunya, tot i que aquest any tenen baixes significatives. L'estrena serà avui davant la Rioja i demà jugaran contra Castella-La Manxa. Diego Blanco afirma que haurien de passar quarts de final, però reconeix que aquest any estan un pèl per sota de seleccions com València, Andalusia o Melilla.
Este año, pues, por las bajas que te he comentado, es un poco a verla venir, porque es verdad que los jugadores de selección están un peldaño por encima del resto, y selecciones como Andalucía, como Valencia o Melilla incluso tienen jugadores de selección y eso pues que no se nota mucho.
Els dos primers de cada grup accediran als quarts de final. Catalunya no hauria de tenir problemes per a classificar-se i un cop allà buscar la sorpresa. El debut en aquest estatal per autonomies de Futbol Platja serà a les 7 de la tarda contra la Rioja. Demà els catalans enfrontaran a Castella-La Manxa en una competició que es disputa a Sant Sebastià.
I Artur Melo, en clau més general, està sent presentat com a nou jugador del Barcelona.
El brasiler va arribar ahir després de passar les proves mèdiques. Avui ha signat contracte i està sent presentat a la tarda. No es descarta fins i tot que participi en el primer entrenament de Valverde per aquesta temporada. A més, en les pròximes hores, el Barcelona podria anunciar el fitxatge de l'Englet després de pagar la clàusula de rescisió del defensa del Sevilla.
Rufete ja exerceix com a nou director esportiu de l'Espanyol.
Avui ha estat presentat coincidint amb el primer dia d'estatge del conjunt blanquiblau a la Vall d'en Bas. Rufete té feina per endavant, reduir el número de jugadors de la plantilla i alhora tancar més fitxatges per a la pròxima temporada.
I França i Croàcia disputaran la final del Mundial de Rússia de futbol.
Cita històrica pels croats, que ahir van deixar fora de la final Anglaterra, a qui van superar per 2-1 a la pròrroga. La final del Mundial es jugarà diumenge a les 5 de la tarda.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Amb la informació esportiva arribem al punt final del Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Toni Pacheco en suport a la redacció. Que vagi molt bé, adeu.
Escolta aquest informatiu a radiosabadell.fm.